Paleta.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha admès per primera vegada que el projecte del nou edifici per l'escola La Mirada podria no materialitzar-se si continua la tendència de descens de la natalitat al municipi. Així ho ha expressat en el programa L'alcalde respon de Cugat Mèdia, arran d'una pregunta d'una veïna sobre la coherència de tirar endavant un nou edifici per a una escola mentre es tanquen línies d'altres. Vallès també ha respost sobre preguntes relacionades amb mobilitat, manteniment urbà i educació. Ha reconegut problemes en fonts públiques, aplicacions municipals i en el servei del Bicibox. En aquesta edició de l'alcalde respon, els ciutadans també han preguntat a Vallès per temes de serveis socials, el Nadal i altres relacionats amb el carril bici. Podeu recuperar el programa sencer a cugat.cat. La Comissió Europea ha ampliat el perímetre de zona infectada per la pesta porcina africana fins a 91 municipis. Brussel·les ha publicat aquest dijous el llistat de poblacions on fins al pròxim 28 de febrer s'hauran d'aplicar mesures d'emergència provisionals per contenir la malaltia i ressalta que, tot i pertany a la demarcació de Barcelona, no hi apareix Osona, tampoc hi ha el Segrià. El govern havia fixat el perímetre en una setantena de municipis. La Comissió Europea no distingeix entre zona infectada i zona de vigilància i detalla que les mesures de control s'haurien d'aplicar en 23 municipis del Vallès Occidental, 20 de l'Oriental, 27 del Baix Llobregat, 5 del Barcelonès, 10 del Maresme, 2 de l'Alt Penedès, 2 de l'Anoia i 2 del Bages. El president d'honor de Motor Universal, el santcugatenc Juan Echevarría, ha mort als 101 anys, segons ha comunicat aquest dimarts la companyia. L'empresari va presidir la firma durant 18 anys, del 2004 al 22, i des d'aleshores ocupava el càrrec honorífic de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social. I en esports, l'Arbestewer alemany, el Celina croat i l'Ol Georgian seran els rivals del júnior al grup B de l'europeu d'hoquei sala que es disputarà del 13 al 15 de febrer a Sant Cugat. El PAP 3 acull aquesta competició on els dos primers de grup accedeixen a semifinals. El grup A han quedat enquadrats, el Royal Leopold anglès, l'Amsterdam d'Holanda, l'Olten suís i el Plzeň Chic de la República Txeca. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Avui obrirem amb una protesta de la qual ens fèiem ressò només començar la setmana. La DINCAT, representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya, denuncia que la Generalitat ha decidit retallar drets fonamentals a més de 10.000 persones amb discapacitat intel·lectual, condemnant-les a una major precarietat i posant en risc el seu dret a treballar amb dignitat, seguretat i amb els suports que necessiten. De la retallada en la partida destinada al personal de suport i de la situació, en van parlar Jordi García, vocal territorial de la DINCAT, amb Júlia Ramon. Continuarem el repàs per Badalona. En un moment en què les lesions d'esportistes estan més d'actualitat que mai, al Connectats vam tractar sobre una de les més dures, la lesió dels creuats. Vam voler copsar el punt de vista del físio, però també de l'esportista. Ana Clarà va entrevistar Ferran Casoliver, fisioterapeuta, i Gerard Clarà, esportista. Acabarem a Castellà del Vallès perquè aquest any en fa 100 de la reconstrucció del recinte del Puig de la Creu i una dècada de la recuperació de la seva campana. Qui més en sap sobre aquest patrimoni castellarenc és el seu actual propietari, Gené Martí, que ens va visitar per xerrar amb l'Albert Sant Andrés. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! La DINCAT, representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya, denuncia que la Generalitat ha decidit retallar drets fonamentals a més de 10.000 persones amb discapacitat intel·lectual, condemnant-les a una major precarietat i posant en risc el seu dret a treballar amb dignitat, seguretat i amb els suports que necessiten. Concretament, el col·lectiu assenyala a una retallada de més de 5 milions d'euros de la partida dedicada al personal de suport dels centres especials de treball. En té més detalls la Júlia Ramon. Bona tarda.
Bona tarda, així és, i nosaltres avui els volem donar veu perquè puguin ampliar aquesta reivindicació. Tenim a l'estudi en Jordi García, gerent de CIPO i un dels vocals territorials de la DINCAT. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
En aquest comunicat alerteu que el govern de la Generalitat ha fet una retallada de més de 5 milions d'euros en el personal de suport i que això es tradueix en la possible pèrdua de 10.000 llocs de feina. Quina és la gravetat, no?, d'aquest impacte? En què es traduirà tot això?
La reducció és en el cor principal del model català. Catalunya des de fa temps era líder en tot el tema d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual en la seva inserció laboral, i la clau d'aquest model eren els equips de suport. Llavors, sí que és veritat que hem perdut aquest lideratge frent a altres comunitats i nosaltres volem tornar-lo a recuperar, però és que justament la retallada ve en el cor propi del model, que són els equips psicosocials que donen suport a les persones que estan treballant als CETs i a la inserció a l'empresa ordinària. Llavors, són unes retallades que el que dificulten és mantenir la qualitat de suport d'aquestes persones i, òbviament, si les persones no tenen el suport adequat per adequar-se a la seva inserció laboral, no es podrà inserir, i és quan diem que es posen en risc aquests llocs de treball per a les persones amb més necessitats d'inserció laboral.
De quins professionals en concret estem parlant i per què és tan vital, no?, la seva funció dins aquest col·lectiu, dins aquesta relació?
Quan parlem del col·lectiu de persones amb discapacitat, sempre parlem que el que necessiten són suports amb la seva vida. Quan parlem de l'habitatge a l'habitatge, quan parlem de l'oci a l'oci, a la llar, etc. Però al laboral també necessiten un suport, i llavors els professionals que estan atenent aquests suports majoritàriament són persones de l'àmbit psicosocials, psicòlegs, treballadors socials, insertors laborals, i també aquelles persones que estan acompanyant en el dia a dia, en els equips de treball, a les persones. Monitors de jardineria, cuiners de l'amanidor, monitors del taller industrial, que fan una funció d'acompanyament, no?, i d'aprenentatge de les activitats pròpies laborals, però també fent aquest suport social per acompanyar-los amb les seves necessitats. Per tant, si retallem els suports, òbviament eliminem la possibilitat d'inserció al món laboral, amb tot el que significa per dignificació i normalització de les persones.
Mm-hmm. Aquesta retallada posaria en risc greu, per etiquetar-ho així, totes les persones amb discapacitat intel·lectual, és a dir, ara mateix hi ha suficient personal per poder encaixar aquesta retallada?
Òbviament, la retallada que aquest any 2025 ha sigut entre un 10 i un 20% no posa en situació crítica imminent, òbviament, aquesta reducció laboral, però sí que marca un camí molt perillós, que ja fa anys que també estem veient, no?, que estan donant passos en aquest sentit, i que per això el que estem demanant és retrocedir, no?, i tornar a la situació que hi havia abans d'aquestes retallades, i també que no s'allargui, perquè estem parlant del 2026 i tampoc som optimistes en aquest sentit. Llavors, el que volem és unes reivindicacions que no és només revertir aquestes retallades, sinó seure amb compromisos ferms per fer una valoració de com ha aquest model, tant amb el suport als propis centres especials de treball, no? Amb el mercat protegit per a aquelles persones que en el seu itinerari laboral ho necessitin, com també amb el treball amb suport amb l'empresa ordinària. Per tant, estem demanant una reversió econòmica de lo que està suposant aquestes retallades d'un 20%, però sobretot també una mirada cap al futur, és a dir, un crear conjuntament amb l'administració el model que ha de ser per una inserció adequada de les persones a nivell laboral amb els suports adequats.
Mm-hmm. De moment, quina és la resposta que heu rebut, no?, quan heu fet aquestes reivindicacions?
Doncs fa molt poc ho han llançat i la campanya, però pensem que la campanya es llença perquè nosaltres som un sector que la primera fase és negociar, pactar, acordar, no són un moviment reactiu de manera immediata davant de qualsevol qüestió, sinó que portem molt de temps amb l'administració intentant pues, que aquestes retallades no es produeixin, intentar revertir-les, que hi hagi un nou model, i a la falta de compromisos és quan ens hem vist obligats i necessitats de poder-lo fer. Vam aprofitar que ahir estava el president Illa aquí a Sabadell i li vam explicar justament aquestes dificultats que tenim conjuntament amb el secretari general, que és el Pol Gibert, i per tant esperem doncs, que de la conversa que vam tenir ahir, no, exposant-li a aquesta problemàtica i aquestes necessitats, doncs, que de manera immediata en els propers dies doncs, trobem reaccions per part de l'administració per poder resoldre aquesta realitat.
Pol Gibert sabadellenc, vull dir, imagino que per la ciutat doncs encara s'ho sentirà més seu, perquè en el cas de Zippo, amb què es tradueix aquest impacte? Quina és l'afectació que patiu?
Que nosaltres actualment estem acompanyant amb el que és tant el centre especial de treball com a la mirada cap a l'empresa ordinària al voltant de les 115 persones. Llavors, aquí, com deia abans, era primer perjudicar la qualitat d'aquest suport i després tindre dificultat inclús per incrementar, no, la inserció a l'empresa ordinària tan necessària. I per una altra banda estan els propis equips psicosocials, òbviament, si tenim retallades que el que estan pagant són les nòmines d'aquests equips, doncs també ens veurem forçats a que ho aconseguim recursos d'una altra manera o no podem ampliar aquests equips o en algun cas haurem de reduir inclús aquesta d'allò. Per tant, no només és les persones amb discapacitat, sinó els propis equips de suport que també bueno, pues estan en risc amb aquestes retallades i amb no aquesta mirada d'actualització del model d'inserció a l'empresa ordinària i al mercat protegit.
En quant temps podria passar això? Vull dir, ara s'ha fet aquesta retallada, no? I d'aquí a que doncs, us veguéssiu obligats a retallar personal o que hi hagi un perjudici en el servei d'aquest col·lectiu, quant temps pot passar?
Nosaltres som especialistes en ser resilients. Moltes vegades tenim moltes necessitats, la ciutadania ho sap, fem moltes accions de captació, de comunicació, de sensibilització, perquè si una cosa es caracteritza a les entitats del tercer sector és aquesta resiliència i passar per davant de tot el servei i el suport abans d'haver de desaparèixer. Però és que l'atenció ara mateix és molt rellevant. Per tant, no esperem arribar a un punt de realitat, el que ara estem intuint que realment sigui una realitat. Esperem que, òbviament, l'administració pugui ser sensible i es pugui adaptar i agafem compromisos perquè això no es produeixi. També t'he de dir que aquesta campanya va començar a nivell, no, d'impacte públic, però no descartem que en els propers mesos fem mobilitzacions. O sigui que és una campanya no només a nivell comunicativa, sinó que si no trobem una reversió de la situació i uns compromisos, el sector, igual que va fa ja pues, 7-8 anys, va haver de sortir perquè en aquell moment era la dècada perduda, no? D'increment de tarifes, etc. No descartem haver de fer mobilitzacions per d'allò. Per tant, és una situació que ens preocupa i que ens ocupa i que dintre del nostre tarannà el que esperem és que sigui una resolució favorable ràpida.
Mm-hmm. Exactament, perquè ara heu iniciat aquesta recollida de firmes per avalar doncs, aquestes reivindicacions amb el màxim de suports possibles. Amb quin termini us heu fixat, no? De plaç? Vull dir, al final, quant temps esteu disposats a aguantar aquesta opció i a partir de quan passaríeu a la mobilització?
Nosaltres estem valorant que si no veiem un canvi de rumb i una reversió i un cobrament de l'endeutament que ens deuen, que també és molt significatiu, doncs jo et diria que durant el primer trimestre del 2026 no serà raro que ens trobeu al carrer fent aquestes reivindicacions.
Aquí a Sabadell també, vull dir, és una cosa territorial de a tots els centres o municipis on hi hagin aquests centres.
Sí, sempre que s'han fet, i recordo, no? Perquè com dic, som un sector on sempre passen per davant la negociació i els acords que la reivindicació, per entendre'ns, no com a tal, i sortir del carrer. Si recordem el que va passar, no? El que et deia abans, no? Les mobilitzacions que va haver fa uns anys es van centrar a Barcelona, no? Com a força on tot el... les entitats del territori es podien anar, després també va haver a Lleida, Girona, Tarragona, i després a nivell de ciutats pues, també va a una manifestació en aquest sentit. Però sí que es focalitzaria segurament, òbviament s'ha de planificar en aquest cas que hi hagi, però sí que seria segur una acció concreta a la ciutat de Barcelona com a gran eix d'aquestes reivindicacions i d'aquesta manifestació. Que no només hi ha una qüestió retallada, sinó que hi ha una qüestió d'impagaments. De deute, d'endeutament. Volia deixar de rellevància, que també ho diu en el manifest, que durant aquest 2025 no hem cobrat encara cap subvenció lligada ni als equips de suport ni a les persones amb discapacitat que estem treballant amb nosaltres. Per tant, estem a finals de novembre i d'aquest any encara no hem cobrat ni un euro d'aquest any. I fa pràcticament una setmana van cobrar un 20% que ens devien del 2024. A més, no és una cosa exclusiva. Aquest any s'ha accelerat i s'ha incrementat, però pensem que la subvenció que estem parlant pels equips de suport, el 2023 la van cobrar el 30-31 de desembre d'aquell any, el 2024 la van cobrar ja al gener del 2025, i aquest 2025 encara no tenim data concreta de quan la cobrarem. Però si com sigui molt d'hora, serà o bé desembre o bé gener. Per tant, és inviable poder gestionar entitats on el que s'estan pagant són nòmines de professionals i nòmines de persones treballadores i que durant tot un any no haguem rebut ni un euro. Per tant, això també és una petició d'urgència, i aquesta és una petició d'urgència de poder cobrar periòdicament i adequadament aquest volum d'import. Pensa que a nivell de Catalunya estem parlant d'uns 150 milions d'euros i a nivell de CIPO estem parlant pràcticament d'un milió d'euros. Per tant, és algo que tothom hem hagut de tirar o bé de fons propis, d'endeutament, de priorització de pagaments, per poder sostenir que ara és insostenible. I tot això també ha suposat que les entitats estem acumulant uns interessos financers que els han calculat al voltant de 3 milions d'euros. És a dir, l'endarreriment del pagament de l'administració està suposant una càrrega d'endeutament de les entitats que en tota Catalunya estan al voltant dels 3 milions d'euros. Per tant, són dades també preocupants i aquí sí que demanem o sí que necessitem una resolució urgent d'aquesta situació.
En el cas de CIPO, us heu arribat a endeutar? Quin és l'impacte, no?, que ha suposat això?
La sort que tenim a CIPO és que teníem una economia sanejada i llavors hem pogut anar fins ara, perquè òbviament al final tot això té un límit, de fons propis. Teníem fons propis i hem pogut anar tirant d'aquests fons propis que tenien. Però és veritat que això representa i ha repercutit que a l'hora de presentar projectes, d'iniciar alguna activitat extraordinària, doncs l'hem hagut d'aturar perquè no podien garantir de tindre una seguretat a l'hora de poder-la portar a terme. Per tant, ha provocat una certa paràlisi en determinades qüestions i ara mateix sí que si no hi ha una resolució, doncs també estem fent una mirada cap a un endeutament necessari, imprescindible, perquè si no, no podrem mantenir. Imagina't, tot un any de subvencions anuals del volum d'un milió d'euros i que encara a data d'avui no han cobrat ni un euro.
És a dir, heu hagut de renunciar a determinats projectes i ara fins i tot us veuríeu abocats, si això es continua dilatant en vista de la tendència dels últims anys, a endeutar-vos.
Exacte.
I què us diu la Generalitat quan li plantejo tot això? Quina explicació us dona per aquests endarreriments?
Una de les qüestions que ens plantegen és la dificultat dels seus equips. Que han tingut baixes, que hi ha dificultat de molt volum de feina i que llavors això ha provocat dificultat a les convocatòries, dificultat a les resolucions. Clar, nosaltres desconeixem, però òbviament la dificultat en la gestió per entendre'ns, tècnico-administrativa de l'administració, no pot repercutir en una responsabilitat com és que la supervivència econòmica de les entitats que, del tercer sector que ens dediquen a les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta és una de les grans qüestions que diuen. També hi ha voluntats de canvis de convocatòries, que això també endarrere és la convocatòria, però que al final tampoc aconseguim els èxits que esperàvem a les convocatòries, i al final hi ha un endarreriment sense una millora de la convocatòria que també ens provoca doncs, que les convocatòries surtin doncs, al setembre, per exemple, i que llavors això dificulti el pagament. Sí que aquí volia deixar clar que moltes vegades o pot ser que l'administració el que digui és bueno, com no està resolta la convocatòria doncs no hi ha un deute perquè encara no s'ha resolt, és un tema molt tècnic, però el tema és si la convocatòria surt al setembre i el resol al novembre, òbviament només es pot pagar al desembre. El que estem dient és que no surti la convocatòria al setembre, que surti la convocatòria al febrer, que resolgui al març i que al maig puguem cobrar. Per tant, tècnicament potser no és un deute pròpiament entès, però al final la problemàtica que vivim les entitats és exactament la mateixa. Llavors, aquest és el que estem dient de pagar, accelerar el pagament d'aquest 2025 i que el 2026 doncs, ens facin el calendari de presentacions de convocatòries i de pagament de les subvencions de manera adequada i com una lògica qualsevol de qualsevol entitat que té una activitat, en aquest cas laboral, doncs, que pugui desenvolupar-se. No imagino altres entitats on els seus clients o els seus principals clients doncs, els digui a qualsevol entitat doncs, que té un període de pagament de 300 dies. És totalment impensable.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Avui a la secció de salut posem el focus en una de les lesions més temudes entre esportistes i futbolistes, la ruptura del lligament creuat anterior, una patologia cada vegada més habitual tant en l'esport d'elit com en categories amateurs. Per entendre què passa realment dins del genoll, com és el procés de recuperació i com es viu des de dins, ens acompanyen dues veus clau des de Badalona. D'una banda, el Ferran Casoliver, fisioterapeuta, i de l'altra el Gerard Clarà, que és esportista, juntament amb la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Ferran Casoliver. Què tal? De nou, com estàs?
Hola, bona tarda.
I amb el Gerard Clarà, esportista. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé, bona tarda.
Ferran, per començar, què és exactament el lligament encreuat anterior i quin paper té dins del genoll?
Doncs el lligament encreuat anterior, tal com diu el nom, a veure, és un lligament, vale? I al final és dels quatre principals que dona estabilitat al genoll. I bé, doncs, els lligaments van de os a os, en aquest cas del fèmur de la tíbia, i s'ocupa d'evitar que hi hagi una translació anterior de la tíbia respecte al fèmur i controlar les relacions.
Gerard, en el teu cas, recordes el moment de la teva primera lesió?
Sí, va ser quan tenia 16 anys. Me'n recordo que sortia de l'escola, ja m'havia trencat doncs, una setmana o dues setmanes abans d'aquell moment, i el meu pare em va dir que, doncs, que m'havia trencat fent les proves de la ressonància i tot, el lligament creuat. En aquell moment jo no sabia què significava aquesta paraula, però al moment d'assabentar-me vaig saber que m'havien d'operar, que havia d'estar, doncs, això, una llarga durada recuperant-me, i va ser dur el moment, va ser dur, vaig haver d'acceptar aquesta notícia, però al final em vaig proposar uns objectius i els vaig acabar assolint.
Ferran, per què creus que aquesta lesió ara és tan freqüent? Perquè no parem d'escoltar notícies actualment de que els jugadors de futbol, en aquest cas, doncs estan trencant els creuats. Per què creus que és tan freqüent ara, avui dia?
A veure, principalment el creuat es trenca també en molts esports, com per exemple l'esquí, que de vegades la diferència és que, per exemple, el futbol té molta més població que juga. Llavors, també, òbviament, doncs hi ha molts més jugadors de futbol, val? Però tot el que sigui qualsevol esport que impliqui canvis de ritme, acceleracions, frenades brusques, salts i contacte, en aquest cas com és el futbol, doncs augmenta el factor de risc de patir una lesió del creuat. A part d'això, hi ha altres factors, no? El factor que és el que principalment des de la part de fisioteràpia i des de la part dels professionals d'esport recalquem molt, que és la prevenció, és a dir, un bon treball tant de força com de propiocepció, d'estabilitat, d'equilibri, I, bueno, després hi ha altres factors també. Des del gènere, doncs el gènere femení té més risc que no pas un masculí. Després gent, doncs, que té deficiència muscular, en aquest cas en els isquiotibials, gent que el patró de la marxa, doncs, té més val de genoll o un control lumbopèlvic que li falta. Després hi ha altres aspectes més externs, com pot ser des de que jugues amb gespa artificial, gespa natural, quin tipus de calçat portes. Entrem una miqueta aquí, fatiga també, si tenim un sobreaccés d'entrenament, molta freqüència, també la fatiga ajuda a que tinguem més fallos, no? Més fallos en el cos i puguem desenvolupar aquesta lesió.
Perquè, Gerard, en el teu cas, te'ls vas trencar dos cops, els creuats. Aquest segon cop et va agafar diferent emocionalment?
Una miqueta sí, em va sorprendre. Al final, el segon cop va ser quan tenia 18 anys, va ser... Quan tenia 16 anys va venir la pandèmia i després em vas trencar els creuats
perquè
de l'altra cama.
Perquè va ser la mateixa cama?
No, va ser a l'altra cama. Primer a la dreta i després a l'esquerra. I, bueno, això acostuma a passar. I al final, pues, sabia el que havia de fer, com a mala experiència de la primera vegada, però al final, com que ja sabia el que havia de fer, doncs els objectius eren els mateixos. Vaig saber que havia d'estar també molt de temps recuperant-me, però al final, doncs bé, em va agafar una miqueta així de sorpresa, però com la primera vegada. Al final vaig anar dia a dia fent la rehabilitació i al final em vaig acabar recuperant ja, encara estic jugant.
I Ferran, què diferència un pacient que arriba per primera vegada d'un que ja ha passat per una recaiguda?
Va, principalment és el factor emocional i psicològic. Principalment és aquest, amb la por a desenvolupar una altra vegada la seva activitat esportiva. Principalment és aquest punt. Després, sí que de vegades podem trobar cas com el Gerard, que és una cama i després és l'altra, no? Però també ens trobem que de vegades són la mateixa. Vale? Perquè la mateixa sí que trobem que de vegades hi ha hagut, ja per l'antecedent de lesió, vale? Aquella cama no queda exactament igual. I pot haver-hi dèficits de força, dèficits d'equilibri, el que parlàvem una miqueta abans, però una miqueta més accentuat. Inclús la segona vegada, si és una cama més, una cama una i una cama una altra, has de tenir nassos. Vale? Però quan et passa la mateixa és molt fotut.
Perquè realment també... És més fotut, no? Potser.
Sí, que... sí, perquè hi ha aquelles estructures no estaven igual que de sèrie... Vale? I a sobre tornes a trencar, normalment es trenca més encara. Llavors és una intervenció sobre una intervenció treballant més teixits. Llavors és complicat, és complicat aquest aspecte.
Perquè què determina si una ruptura de creuats ha de passar per quiròfan?
Principalment l'estat, o sigui, és a dir, quan fem la ressonància també veiem una miqueta l'estat intern de com estan totes les estructures. Primer és això, després l'aspecte de l'edat del pacient, en aquest cas, si val la pena, no val la pena, la seva activitat esportiva, si és professional, és amateur. Llavors aquí entren molts factors, una miqueta, també com li afecta la seva vida diària, no? Si és una persona que és molt jove i vol seguir jugant a esport, normalment es tira. Una persona més gran, amateur, bueno, valorem. Com és la teva vida, a què et dediques professionalment, segurament no guanyaràs la vida jugant a futbol, clar. Què vols fer, operar-te, no operar?
Ja ho valores una mica amb el pacient, no? També.
Exacte, aquí entren molts factors.
Sí. I Gerard, què va ser el més dur en el procés previ i posterior a la cirurgia?
Bueno, sobretot, com ha dit el Ferran, jo crec que a nivell mental és molt fotut. A nivell físic, jo crec que ja et diuen des d'un primer moment que hauràs de treballar, des del primer dia, que passes per rehabilitació i has de passar molts dies per allà. Però jo considero que el moment previ d'acceptar que t'has d'operar i que has d'estar entre 8 i 12 mesos de baixa per no jugar a futbol, doncs és complicat, i sobretot després, perquè normalment jo me'n recordo que tant la primera com la segona lesió, cap al 6è, 7è mes, jo ja em veia que podia córrer, podia tocar pilota, podia fer canvis de ritme de manera, pues, progressiva, i el que més complicat va ser haver d'esperar, perquè encara em deien que no podia entrar als terrenys de joc. Llavors, doncs, estava en aquell moment de 6è, 7è mes, i jo ja em veia amb ganes de poder sortir i poder debutar un altre cop, però em van dir que m'esperés, i això va ser, doncs, bastant complicat també. Però al final, mira, jo crec que el fet d'esperar aquell temps per saber que estàs totalment recuperat, doncs, va ser clau.
Perquè va haver algun moment en concret on vas ser conscient de que la recuperació seria llarga i exigent?
Sí. Bueno, el primer cop jo me'n recordo que, bueno, ja us ho he dit, però el meu pare quan em va dir que em vaig tancar els creuats no sabia que era aquesta paraula fins que em vaig començar a cercar. I en el moment en què, doncs això, em van dir que la rehabilitació hauria de ser molt llarga, doncs va ser com un moment que vaig dir, ostres, doncs ara hauré d'estar 8, 9, 10 mesos recuperant-me, però al final jo crec que si vas dia a dia sense mirar més enllà, acabes assolint els objectius i al final acabes podent jugar un altre cop.
Perquè Ferran, pel tema de la rehabilitació, quines són les fases claus?
La primera fase és el control de la inflamació, vale? És el primer ítem que tenim que fer, el control de la inflamació. Ja comença a treballar el factor emocional i psicològic des del primer dia, perquè la gent ve fotuda, té ganes de començar, no ho accepta, la majoria no ho accepten. Després entrem a la fase de guanyar mobilitat, rang articular, i començar a guanyar el to físic base, vale? La zona més bàsica. Després ja comencem, un cop guanyem, controlem la inflamació, guanyem la mobilitat, comencem a treballar més exercici físic com a tal, a guanyar força en tota l'extremitat inferior, treballar propriocepció. Llavors ja entra l'última fase, que és aquí quan el Gerard deia, no? Els 6-7 mesos de, ostres, jo ja me veo, jo ja me veo, i dius, ja, però no tens garanties.
Clar.
És a dir, et veus, però entrar en un terreny de joc implica moltes més coses. Sí. Llavors aquí és quan entra la fase de posar el pacient, en aquest cas, a treballar situacions específiques que es trobaran al terreny de joc, en aquest cas. Per què? Perquè ell mateix ja vagi perdent la por i entrenant aquelles situacions. Perquè no és el mateix posar-te i aixecar 100 quilos que dir, no, no, pues que en el futbol tindràs que accelerar de cop i volta, frenar mitja volta i frenar una altra vegada. Clar, ja no és el mateix. Ja no és el mateix.
Gerard, que veig que estàs dient que si tot això tu ho vas viure, no?
Sí, 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 com bé ha dit ell, al final me'n recordo que els dos primers mesos després de l'operació vaig anar cada dia a rehabilitació a guanyar, doncs, múscul i tota aquesta part, però després quan vaig començar ja a saber que podia començar a trotar, podia començar a tocar pilota, a fer canvis de ritme de manera progressiva, doncs m'ho vaig fer, doncs, això, doncs, de manera, doncs, de poca més. Al final, quan estàs al 6-7 mes i veus que ja pots fer moltes més coses, però et diuen tranquil perquè encara no pots entrar a jugar a competir de 100%, doncs dius, vale, jolín, ja vull anar, tinc nervis de poder jugar i tot això, però al final, com bé ha dit ell, ha d'haver-hi un període d'adaptació perquè tu sàpigues tot el que has fet durant tota la recuperació, puguis fer-ho després al terreny de joc.
I Ferran, com treballeu la por a la recaiguda des de la fisioteràpia?
Principalment, també hi ha els especialistes dels psicòlegs, òbviament, no? Hi ha gent que li afecta més fort, hi ha gent que li afecta més fluix, cada un és un món, però amb el que hem comentat, o sigui, treballar la por al final és posar-lo en situacions reals, vale? I que el pacient vagi agafant confiança poquet a poquet, que vegi que, ostres, doncs realment no passa res, que ho pot realitzar. I ja després, passar d'un àmbit més de camí i gimnàs a un àmbit més als terrenys de joc. I dir, vale, ara estàs aquí, ja tens ganes, no? Començaries ja a córrer i venga, a jugar a partit ja, però dius, no, no, frena, i ara anem a treballar aquí. O sigui, les situacions que tu viuràs. I poquet a poquet, el pacient ja va agafant la confiança i es deixa anar i s'oblida més d'aquest trauma que ha passat durant aquest temps.
Clar. Gerard, com van ser els teus primers entrenaments després de que et donessin l'alta?
Després de donar-me l'alta, me'n recordo que els meus primers entrenaments es van centrar molt en agafar confiança, sobretot. Me'n recordo que els típics rondos que es fan a començament dels entrenos, doncs primer m'anava posant per fora per començar a tocar pilota, ja tenia la confiança de que m'havien donat l'alta i ja podia fer els canvis de ritme, ja podia fer totes les coses que puc arribar a fer per a jugar un partit de futbol al 100%. Llavors me'n recordo que vaig anar de manera progressiva. El que sí que potser vaig patir una miqueta més, no va ser a nivell mental, però a nivell de genolls, la veritat és que no he patit mai, al final, després de les
després
lesions.
Després de l'operació no has tingut cap molèstia.
No he tingut cap molèstia, però sí que, per exemple, a mi els dos cops em van treure de l'isquio, els dos cops, i me'n recordo que tenia, doncs, sobrecàrregues de l'isquio, els bessons, sobretot els primers mesos després d'anar malalta, se'm carregaven molt. Al final jo crec que són com efectes secundaris de la lesió, que sí, jo vaig tenir sort i no, avui en dia encara no tinc molèsties als genolls, però sí que potser en alguns moments, com que em van treure les isquios, se'm sobrecarga l'isquio, els bessons també, però al final això, de manera progressiva, al final vaig acabar entrant, vaig acabar fent confiança i he acabat jugant al final.
I a nivell de prevenció, Ferran, quins factors diries que augmenten més el risc de patir una lesió de creuats?
Bueno, els factors que pateixen, o sigui, que poden arribar a fer patir més del creuat, és el que comentàvem abans una miqueta. El gènere, el fet de tenir poca força en els isquios i més per al creuat anterior, aquesta relació, però en general tenir poca força, desequilibris, falta de control neuromuscular, falta de treball preventiu, que això és el que comentava al principi, és el que més posem interès i més remarquem, sobretot en nanos joves, perquè ara hi ha molta canalla que juga a futbol, a bàsquet, a qualsevol, i de vegades és molt, vinga, tirem pilota i a jugar, i és un ja, però ensenya'ls a tenir una educació bona. Per què? Perquè no pateixin, vale? Després, el que dèiem, doncs de vegades molt d'excés de càrrega. Sí que és veritat que veiem nanos que venen a la consulta, nanos joves, 15-16, estan jugant a Divisió d'Honor i tenen unes càrregues d'entreno que són brutals, i dius, si són nanos,
clar,
no saps on arribaran, no saps si estan preparats o... primer és l'estudi, no? Però els hi foten una càrrega que són com professionals, quasiment. Mm-hmm. Sí. Però després no els hi donen aquest mimo o aquest cuidado que uns professionals de veritat sí que tenen, tant de fisioteràpia, de nutrició, psicologia... Clar, tenen uns àmbits darrere que són focalitzats únicament por i para. I, en canvi, la gent de peu no tenim aquests aspectes.
I ja, Gerard, per acabar, després de dues ruptures, has canviat rutines d'entrenament o hàbits?
A veure, la veritat és que des de que jo era petit sempre m'he pres molt en sèrio les indicacions que em donaven els entrenadors per intentar evitar lesionar-me i tot això, però sí que en els últims anys, al tenir l'experiència d'aquestes dues lesions, doncs sí que m'he pres molt en sèrio el treball de força, el treball de prevenció, el descans i l'alimentació també juga un paper molt important. Al final jo considero que tot el treball que et diuen els preparadors físics o els fisios és per tu, és un benefici teu, al final jo ho faig. Exacte. És una exigència que m'he proposat des de petit i doncs bé, al final m'intento cuidar el dia a dia fent exercicis de prevenció, també a nivell personal, no només en l'àmbit esportiu sinó a nivell personal jo ja de cara doncs estic amb altres preparadors físics que m'ajuden a poder prevenir que em torni a passar un altre cop, perquè un tercer cop sí que ja seria molt fotut. Però bueno, al final jo crec que és això, cuidar-te, alimentar-te i tenir una base estructural, sí, que puguis doncs poder disfrutar del futbol i almenys jugar.
Aquesta és l'actitud, o sigui, és el que s'ha de fer. Sí. Per desgràcia l'aconseguim molts cops quan patim aquestes lesions.
Sí, sí, sí.
Però seria això, o sigui, primer per disfrutar de l'esport que t'agrada, de la manera més sana possible, i a part que sempre ho dic no us doneu compte, dic, però augmenteu rendiment, és a dir, jugueu molt millor. Dic, i a sobre de manera bona, dic que no us lesioneu.
Clar.
Però bueno, enhorabona, Gerard.
Moltes gràcies.
Veritat que enhorabona, perquè és complicat, eh? Sí, sí, sí. És complicat.
Doncs sí, doncs moltíssimes gràcies, Ferran Casoliver, fisioterapeuta, i Gerard Clarà, esportista, per participar al Connectats.
Moltes gràcies.
Merci.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Aquest any en fa 100 de la reconstrucció del recinte del Puig de la Creu i una dècada de la recuperació de la seva campana. Per parlar-ne tenim el seu actual propietari, en Gener Martí, a Ràdio Castellà, amb l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, aquest 2025 es compleix el centenari de la reconstrucció de l'ermita del Puig de la Creu, un dels referents arquitectònics castellarencs i de tota la rodalia, on s'ha convertit en un punt de referència per molts habitants del Vallès Occidental, però també de l'Oriental. Per parlar-ne tenim amb nosaltres, com deies, el seu actual propietari, el Gener Martí Monllor. Bona tarda, Gener.
Bona tarda.
El Puig de la Creu és un castell edificat entre els segles XVI i XVII, protegit avui com a bé cultural d'interès nacional. Quins usos ha tingut des dels seus inicis?
Bueno, a veure, uns matisos. De castell, poc. També es té
ara queda poc.
Els merlets, perquè era una qüestió de moda de l'època en què es va reconstruir. Per tant, més aviat va ser, sembla, un lloc de residència de religioses i així, sembla. De castell mai, però bueno, té una forma de castell. Llavors jo acostumo a parlar no de la reconstrucció, de reconstrucció, perquè vol dir que fa 100 anys que s'està reconstruint i s'està d'alguna forma millorant, no? I penso que això, doncs, mira, ha sigut una mica la casualitat. I llavors també una mica, per què parlo de la casualitat? Perquè resulta que ara, el 29-30 de novembre, fa 10 anys que es va posar la campana a l'espadanya. I revisant això, dius, bueno, s'hauria de celebrar, s'hauria de fer alguna cosa, un recordatori, perquè va ser una mica a partir d'un mecenatge també de persones doncs, que estimen el Puig. I aleshores vaig dir, ui, però si resulta que a l'any 1925 va començar la reconstrucció del Puig de la Creu, quan quedava pràcticament l'ermita i runes al seu voltant. I llavors, és clar, d'ençà aleshores s'ha fet molta feina. Vaja, jo crec que s'ha fet molta feina. I la feina no és només dels últims temps, és gràcies a la intervenció en el seu moment del Josep Peric Fruitós, que va ser el primer, que va ser qui va reconstruir i li va donar aquesta forma de castell, val? Amb la continuïtat dels germans Borrell Fumador a partir del 51, que li van donar, diguem, van millorar la seva fesomia externa. D'ells és una mica el Torreó, per exemple, o la teulada, arreglar la teulada del que era l'ermita, i després, els darrers temps, doncs, la família, el matrimoni Joan Martí i Mercedes Montllor, doncs, que són els que d'alguna forma li han donat aquesta fesomia última, diguem així, no? I llavors ja ha sigut una mica l'apèndix d'aquesta parella, que una mica doncs dona continuïtat al fet una mica de mantenir-ho i d'envellir-ho una mica.
Parlaves d'aquestes tres famílies que van començar aquesta reconstrucció i la van continuar fins a dia d'avui, que, com dius, encara està en reconstrucció. La teva família, parlaves ara de la família Montllor. En quin any vau adquirir...
La família, els meus pares, el Joan Martí i Mercedes Montllor, ells van adquirir el Puig de la Creu a l'any 1976. Això vol dir que l'any que ve, l'any vinent, farà 50 anys. Val? I amb aquests 50 anys, bé, hi ha hagut èpoques de tot, i sobretot, diguem que a finals del segle XX va haver una època de destròs i de vandalisme que, com aquell qui diu, van quedar les pedres. I d'aquí una mica, per dir, què fem davant d'això? Ho acabem de tapar i que es desmunti tot, o intentem això que es recuperi? I vam optar per la recuperació. I, per tant, m'agrada dir, o haig de dir, que tots tres propietaris d'aquesta època, d'aquest centenari, han estat uns romàntics. És a dir, perquè posar-se a reedificar, a millorar, a envellir tot un edifici, tot un conjunt arquitectònic, això, a veure, els costos, a veure, no cal que fem números. Els costos hi són per modelar. És a dir, per tant, els primers beneficiaris no són els propietaris, sinó la gent que pot gaudir d'aquest anar-hi, estar-hi i trobar-s'hi.
Déu-n'hi-do. Parlaves fa un moment de la campana, que es va posar al seu lloc, ara fa 10 anys, també. Què va passar amb la campana i com va ser aquesta recuperació?
Bueno, de la campana sempre s'ha dit que els veïns de Sant Manat se la van endur. Jo sempre m'agrada també repetir que els de Castellà no van quedar curts, eh? Perquè si uns es van emportar la campana, els altres es van emportar les imatges, val? On són? No entrem en detalls. Llavors, què passa? Vol dir que, a veure, va desaparèixer la campana i, per tant, d'alguna forma, rehabilitar el Puig de la Creu, és a dir, ha d'haver la campana. I gràcies als germans Borrell Fumador, que van ser els que van reconstruir l'espadanya del centre de la façana de l'ermita, doncs, a partir d'aquí dius, bueno, s'ha de procurar que un dia hi hagi la campana. I la campana ha tingut també el seu procés, eh? És a dir, van de posar una campana, van posar una campaneta petita, després posem una altra campana, doncs posem una campana tubular a dintre del Torreó, però sempre em veuria de dir, ha d'haver una campana. I va ser un moment que es va dir, ara és el moment. I la gent, doncs, s'hi va abocar. Vull dir, van col·laborar la propietat, va col·laborar els ajuntaments de Castellà i de Sant Manat i van col·laborar doncs, una quarantena de famílies d'aquí a Castellà que van fer possible que hi hagués una campana i que la campana toqués per via satèl·lit. És a dir, la campana toca sola, no has de tocar tu. I fins i tot si hi ha un repic de campana, doncs hi ha unes hores que fa un repic determinat. Llavors sempre la pots voltar i la pots tocar manualment, no? Evidentment va ser una fita perquè va ser una cosa doncs, que semblava impossible i més aviat ara sembla impossible no sentir-la. Si algun dia dius, està aturada? No està aturada. Va sonant. Eh?
En quin any va ser això que va desaparèixer la campana? No sé.
Mira, posa...
Aproximadament.
Jo suposo que és amb la qüestió de la desamortització que hi va haver el 1835. Val? Que llavors va ser quan... tot l'edifici entra en una etapa de declivi i després no es posen d'acord els veïns de Sant Manat i de Castellà per veure què s'ha de fer amb el Puig de la Creu. Més aviat hi ha un litigi continuat fins que el Josep Peric doncs, va optar per comprar-ho, perquè es va posar a la venda.
De fet, fa pocs mesos parlaves d'això, no? de la contínua evolució del Puig de la Creu, i fa uns mesos el Puig de la Creu va ser objecte de noves remodelacions i un nou tancat, que són les últimes actuacions que s'han fet.
Bé, és la que es veu poder més. Vull dir, a veure, el projecte d'entorns que en diem, el dibuix del projecte ja estava fet l'any 2015. No es va executar fins l'any 2023. Vol dir que, per tant, temps es va haver d'assimilar els permisos corresponents allà fins on no arribaven els recursos de la propietat, quins ajuts podia haver, que tampoc no han estat molts. I llavors, a partir d'aquí, per què? Perquè hi havia una necessitat de refer els murs a l'entorn de l'edifici, tots els murs. És a dir, per què? Perquè o bé caien, s'esllavissaven, o bé no eren ja no inexistents, o simplement eren inestables, com ens va passar de fet. L'últim que una mica es va tocar, doncs va ser tocar una pedra i desmoronar-se tot. Per tant, era un aspecte que s'havia de fer. I llavors, a partir d'aquí, també entens que, bueno, que s'havia com d'alguna forma, a veure, no diria tant privatitzar, però que una mica delimitar una mica l'ús de l'entorn. Per què? Perquè era una qüestió de sorolls, una qüestió de deixalles, una qüestió fins i tot de deteriorament. I llavors, de qui es parlava, doncs un tancament, i es parla d'un tancament perimetral, doncs restringit. Per tant, tant en tant estarà obert, segons per quin usos estarà obert, però no habitualment estarà obert. Però, en canvi, al mateix temps es va dir que s'ha de buscar una forma, un camí de circumval·lació que, uns metres més avall, doncs permeti una mica el mateix que tothom acostuma a fer quan puja al Puig de la Creu. I així s'ha fet. És a dir, un camí que està arreglat, un camí que dona tota la volta, diguem, al conjunt arquitectònic, i aleshores això, bueno, és una qüestió d'anar-se habituant. Jo crec que s'hi va entrant amb la idea, no? I després es va haver de ballar, que això és una altra cosa que dius, oh, per què s'ha de ballar? Doncs resulta que es posa una tanca perquè em van obligar a posar una tanca. És a dir, dius aquí, si algú cau de 3-4 metres d'alçada, doncs algú és la responsabilitat, i la responsabilitat és de la propietat. Llavors dius, bueno, què s'ha de fer? Sí, doncs una barana tot l'entorn d'un metre d'alçada, que a la que t'acostumes i la veus, ja no la veus, però entendre'ns, vull dir, no...
Forma part del conjunt.
No distorsiona, no distorsiona.
Aquest tancament, aquí a Castellà, ha creat certa polèmica, no? Ja sabem els motius totalment normals, però què li diries a la gent que, perquè abans aquí, a Castellà sobretot, és molt de els dissabtes pujar al Puig de la Creu, fins i tot molta gent dels pobles del voltant que anàvem, no? Al Puig de la Creu, a bici, caminant o passejant, no?
A veure, es pot continuar pujant a peu i en bicicleta i corrent, esmorzar i estar allà, doncs, fer l'entrepà o el que sigui. Ningú priva, perquè això no s'ha privat. Diríem, amb els 100 anys no s'ha privat, al contrari. Vull dir, inclús s'ha promogut des de l'època primera fins actualment s'ha promogut. I després també, a veure, a part de la promoció d'aquest fet, és a dir, hi ha hagut també les trobades, que és una forma de promocionar-ho, i per tant, qui ha volgut, qui vol, puja, i aquí puja contínuament i diàriament. Però també és veritat que, a veure, que això no ha estat tan així. No és que sempre ha sigut una multitud. És ara que podem parlar des de la pandèmia d'unes 30.000 persones l'any, però abans de la pandèmia no era tant. I en les èpoques en què hi va haver un cert vandalisme, vull dir, hi havia vandalisme perquè tampoc no pujava gaire gent, i llavors això permetia també que entrar per la finestra o pel sostre o rebentar-ho tot era molt més fàcil.
I per anar acabant, quin futur li espera al Puig de la Creu?
No sé, jo de moment garanteixo el futur mentre hi sigui. Després ja en parlarem. És molt difícil de fer. En les circumstàncies, com va ser amb els anteriors propietaris, són les que manaran o les que marcaran una mica quin és el futur. Un pot preveure, però diu l'hombre propone i Dios dispone. Doncs això, què serà? El que està clar és que el Puig de la Creu, jo crec que com a edifici hi serà, i llavors, sigui qui sigui, ha de procurar doncs, que es mantingui amb una certa esplendor o dignitat, com una mica es pretén.
Doncs Gener Martí Mullor, propietari del Puig de la Creu, gràcies per aquests minuts amb nosaltres aquí al Connectats i per explicar-nos breument aquesta història del Puig de la Creu, que podríem estar hores segurament parlant d'anècdotes.
Bueno, el Puig de la Creu més diu que va partir d'una llegenda, la llegenda del drac, que va anar ferit al Puig de la Creu i va caure al sot d'Angoleres. I després, una mica l'edifici, el que és la capella pròpiament, i això veig que a vegades hi ha opinions de tot, però no. La realitat és que la donació de la capella és del segle XII. Vull dir, per tant, és el que almenys hi havia inicialment i a partir d'aquí és on va començar la reconstrucció.
Doncs moltes gràcies, Gené.
Doncs apa a vosaltres i gràcies també una mica per deixar-me una mica explicar-me.
És tot, Connectats. Fins la setmana que ve.
Connectats. En directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
Ràdio Sant Cugat. La música més propera a tu... a Cugat.cat.
Loco de verdad, loco de euforia, loco de cantar y de contar esas historias. Loco como otros muchos, escucho mi locura y la traduzco en conceptos. Esto es un mensaje para aquellos que están locos o los que no son lo que se considera un cuerdo. Si al fin y al cabo todos lo estamos un poco, ¿por qué esconder lo que nos hace más humanos? Señálame, ¿quién es el loco aquí? Dime quién es. Ya lo sabes, señálame. Señálame, ¿qué puedo hacer? Yo soy el loco, nadie me cree. Por eso pensé en dejarlo correr, mandarlo todo a la basura y empezar otra vez. Pero no puedes engañarte para siempre, no. Un loco es un loco aunque vista lo contrario. Yo sigo el camino que tracé con mis hermanos cuando al filo descubrimos un motivo para estarlo. Loco como muchos, lucho por eso que escucho. Chacho, el bicho me está hablando y ya no puedo remediarlo, bro. Me dio borracho de amor, di con el clavo y como un chorro salió de mi interior para contaros que esta vida es un milagro, joder. Coge tu sueño, no lo dejes caer. Que ahí fuera hay sitio para todo, lo sé. Solo se trata de entenderlo, loco, todo irá bien. Señálame, ¿quién es el loco aquí? Dime quién es. Ya lo sabes. Señálame.
La música local a Cugat.cat.
Decidí escapar y tomarme una copita más, porque en mi puerto yo empecé a agobiarme, necesitaba tomar el aire, cigarro y una copa más. Me da igual quien me pueda encontrar, porque yo necesito desahogarme. Luego a la luna borracho hablarle de la magia que sale de ti, que por culpa tuya no paro de sentir. De la magia que sale de ti, que por culpa tuya me he obligado a decir que las estrellas al lado tuya son feas, y que las violetas de envidia revientan cuando su era pasea, y que las rosas dejaron de ser rojas el día que yo descubrí el color. El color de tu boca, el color de tu boca. Estaba harto de tanto llorar, no quería recapacitar, porque yo necesitaba hablar conmigo mismo y con las estrellas. Un cigarro y una copa más, me da igual quien me pueda encontrar. Mi misión ahora es salir del bar y a la luna comerle la oreja. De la magia que sale de ti, por culpa tuya no paro de sentir. De la magia que sale de ti, por culpa tuya me vi obligado a decir que las estrellas al lado tuya son feas, y que la violeta de envidia revienta cuando su era pasea, y que la rosa dejaron de ser roja el día que yo descubrí el color de tu boca. Tuya, no paro de sentir. De la magia que sale de ti, que por culpa tuya me he obligado a decir que las estrellas al lado tuya son feas, y que las violetas de envidia revientan cuando su era pasea, y que la rosa, porque las estrellas al lado tuya son feas, y que la violeta de envidia revientan cuando sube la pasea, y que las rosas dejaron de ser rojas el día que yo descubrí el color de tu boca.
La música més propera al 91.5 FM.
Podría volar más alto, pero cielos de los pájaros, cada uno con lo suyo. La tierra es mi terreno, el mar es la alianza del dulce y el veneno, y disfruto de la tierra aunque todo sea efímero. Sigo pisando fuerte el asfalto frío y gris, viviendo en España pero no tengo país. No creo en las fronteras, no, nacionalismos, no creo en independencia, sois todos lo mismo. Defienden la libertad pero le ponen fin, construyendo muros como en Berlín. Yo pienso que el humano es egoísta por naturaleza y nunca sacia la ansia de conquista, y por ello apesta. Quieren someter al prójimo, para ellos somos anónimos, sinónimos de ínfimos, lo mínimo del máximo, el polvo de lo clásico, el ruido del auténtico. Yo le llamo dicotomía, la noche y el día, ilusión, melancolía. Yo le llamo dicotomía, caliente, fría, justicia y policía.
Yo le llamo dicotomía. La noche y el día, ilusión, melancolía. Yo le llamo dicotomía. Caliente, fría, justicia y policía.
Quieren empujarte a la pobreza. Somos un puzzle de 5 millones de piezas. Puedo afirmar con certeza que su alteza no cotiza como empresa. Usa oro en sus compresas. Días de lluvia, ahora son días de tormenta. Y queremos ver el sol, aunque solo sea la puesta. Dicen, trata de ser tú mismo. Y no hay salida en sociedad del consumismo. Y con su mismo idioma rechazo su corona. Vivo fiel a mis normas, mis leyes, mis bromas. Soy más de puntos que de comas y no más. Soy más coherente que la gente que mencionas. Soy más...